Aquests dies us hem estat explicant, us estem explicant el que està passant a Barcelona amb aquesta nova edició del Mobile que ha arribat a casa nostra i que una altra vegada ha tornat a situar Barcelona en el mapa mundial, que és veritat que per les imatges, pel que passa, pel que explica la gent que hi ha anat, per primera vegada després de la pandèmia sembla que hem pogut oblidar el que va implicar també des del punt de vista dels salons aquests 3 anys de Covid i de coronavirus. I us hem explicat que algunes de les persones més importants al món del sector tecnològic aquests dies passa i es troba a la ciutat de Barcelona. Una de les persones que ha vingut al Mobile aquest any i que crec que era la primera vegada que hi podia venir és l'Anna Navarro Schlegel, que és vicepresidenta de Procore Technologies, que és una de les persones més influents i reconegudes al món tecnològic a tot el món i que és catalana. Com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui
molt
a Ràdio Estel.
Molt contenta d'estar aquí, gràcies.
És la primera vegada que podia venir al Mobile?
Sí, m'han convidat moltes vegades i no m'ho podia fer venir bé per viatges de negocis o per als fills o així, però aquest any fa 2 o 3 mesos que anaven demanant i vaig dir va, ho faig.
Què li ha semblat?
És una passada, és impressionant. Per la gent que estem allà a dalt de tot de la innovació, és com, no sé, com si entressis a Disneylàndia. És molt divertit, és impressionant i cada 2 o 3 passes hi ha una innovació nova o algú que vol parlar o de tot arreu, de tots els països, tots els idiomes. I ensenya molt bé que la innovació pot venir exactament de tot arreu. És molt bé, estic com en un núvol.
En som prou conscients del que implica tenir el Mobile? Ho dic perquè fa molts anys que es fa aquí a casa nostra i fa molts anys que se'n parla i que sí que els pros i els contres i el que té. Hem après realment a valorar el que suposa tenir un saló com el Mobile?
Jo crec que la gent que el prepara, la gent que ve, els hotelers, els taxistes, els restaurants, sí que ho entenen, no? Bé, i suposo que la gent que viu al mig de Barcelona també ho entén. Però també és interessant, no? Perquè és un event, potser un dels més potents del món, no? I veure Barcelona, especialment Barcelona, que està tan ben posicionada últimament, no? Els últims 5-10 anys. Una cosa que no acabo d'entendre és quan parlo amb nebots o nebodes meves que encara guanyen 800, 900, 1.000 euros. Com és això, no? Jo hi veig una mica una diferència entre la potència del congrés o d'aquests congressos, perquè n'hi ha una darrere l'altra, no? I com podem fer que la gent d'aquí participi i agafi idees i entrin de gratis i puguin fer pràctica. No sé, jo ara he entrat a la fira i tinc moltes preguntes o moltes idees.
Sí. Avui parlarem del llibre veritablement global de l'Anna Navarro. És un llibre que s'edita ara en català per primera vegada, edició revisada. Pensava que l'original és del 2016,
el
2017, sí?
Va ser el primer i el 21 va ser l'edició revisada. Aquesta traducció és del 21. Mm-hmm. Sí.
Estem parlant d'un món on han passat coses tan grosses i importants com la pandèmia, és a dir, han canviat realment moltes coses, tot i que segurament el que estem veient ara aquests dies del Mobile és de les primeres grans imatges, allò brutals, d'oblit del que ha implicat la pandèmia, no? Segurament.
Exactament. És com si no hagués passat res. I hi havia alguna persona amb mascareta i així, però en general tothom, hola, com estàs, petons, abraçades, quant de temps, agafant la mà, sense allò que abans no et podies tocar la mà de ningú. Sí, no ho sé, jo en principi no vaig tenir por, no he tingut por, està tot molt ben organitzat.
El títol del llibre és veritablement global, és com se sent l'Anna Navarro? Veritablement global com a persona?
Bé, el llibre explica com arribar a ser veritablement global. Sí, sí que m'hi sento, sí, i tant. Ara ja en aquest punt no
puc mentir. És una filosofia de vida o no?
És ara sí, perquè, no sé, potser... Ara he fet 55 anys, potser em fa 45 que no paro de voltar.
És fàcil viure així?
A mi m'encanta. Molt, molt. Si no viatjo durant 5 setmanes ja em poso nerviosa. I potser ha de ser, no sé, en un altre estat o he d'agafar el cotxe 5 hores.
Però, en canvi, després poden passar coses que potser, vistes des de fora, no s'entenen, que és dir, ostres, i com pot ser que amb la d'anys que fem al mobile, l'Anna Navarro no havia tingut mai l'ocasió de ser-hi, segurament, perquè també té un ritme de vida que no sé fins a quin punt el pot acabar decidint o li acaben imposant, per entendre'ns, no? Per la mateixa manera d'entendre la vida.
Bé, bueno, jo fa 31 anys que visc i estudio i treballo a Califòrnia i la feina sempre era molt a Califòrnia, no? I va ser... Saps allò? L'altre dia veia un acudit a l'Instagram que deia tothom ha de tenir una filla que viu a l'estranger que no en tens ni idea què fa. La casa meva sí que sabia, no?, que tenia una bona feina i que estava en algo del high-tech, no? Però ara fa 3 anys em van donar un premi que va sortir molt i va ser quan els catalans van dir aquesta és d'aquí, no? I em varen començar a convidar a entrar juntes d'aquí, a participar més en el món social d'aquí. Vaig fer l'inici de curs de la Universitat de Barcelona. De cop tothom, l'Anna, no? I jo intentava no explicar gaire, no? Quan vinc aquí, vinc per estar tranquil·la i no deia gaire res. Mm-hmm. Però quan va sortir aquest premi als Estats Units, es va disparar moltíssim, sí.
Si sent còmode amb aquest nou rol o no?
Ara més, perquè ja me l'han donat 3 cops. No sé, la primera vegada ja me n'havien donat de premis.
Ah, perquè ens està escoltant i no tinc... Clar, li han dit que vostè és la dona més influent del món
en tecnologia,
que no és poc en el món en el qual vivim, eh?
No, fa 3 anys, eh? Cada any, aquest any me l'acaben de donar un altre cop. Ja me n'havien donat, de premis al Silicon,
sí, sí,
per projectes d'allà, però potser el 2020 és quan es va fer molt i molt de soroll, però no només a Catalunya i als Estats Units, mm-hmm, al Parlament Europeu, a molts llocs, no? I la veritat és que el dia que m'ho varen dir, la primera reacció va... Estava al llit mirant el mòbil, va ser tapar-me, no? Aquí això no anirà bé. Però bé, no, després ho vaig anar entenguent. Al principi això ens passa molt, no sé si els hi passa als homes, però de quan et diuen és que ets molt, i jo sóc nascuda d'Olot, que no ens ho creguem gaire, no som gaire fardons, no?, que es diu. Quan m'ho varen dir vaig pensar, no, s'han equivocat. No. I vaig estar uns mesos, 3, 4, 5 mesos, amb molta tele, molta ràdio, allà, aquí, i jo pensava... Les primeres respostes eren, no, quin greu, no, allò com quasi disculpant-me, no? I vaig començar a parlar amb els meus mentors i em van dir, però tu ets tonta o què? T'ho agafo i t'ho han donat per alguna raó, no? Llavors vaig començar a rebre molts d'emails i WhatsApps i Facebooks i LinkedIns i Twitters i Instagrams de moltes dones de tot arreu del món, no?
I ets un referent.
I no m'ho creia, però suposo que ara sí, perquè està passant, no? I com ja era molt referent al Silicon, però ara suposo que els 2 últims anys s'ha disparat bastant.
Clar, aquest premi, deia, ja me l'han donat 3 vegades. La carrera professional de l'Anna Navarro és llarguíssima, que tenia 20 i quants anys quan va marxar als Estats Units?
23, sí,
24, sí. Anys. A la fotografia del mobile l'han acompanyat gaire dones, per exemple?
No gaires, les conec a quasi totes. Les que han pujat a explicar tecnologia no són gaires, jo les conec.
Com pot ser que el món actual sigui de les dones i un món com el tecnològic, que és el que està controlant-nos o regint-nos, el que té més preeminença, encara no tingui gaire dones? Sobretot en aquesta escala directiva, segurament la màxima escala directiva, no?
Sí, perquè venim de les tradicions, no? L'altre dia en un sopar...
Però aquest és un món molt modern. És a dir, segurament a mi una de les coses que més em sorprèn és aquesta. És a dir, és veritat que som esclaus en moltes coses de les tradicions, però estem parlant d'un sector que és molt nou o és molt modern, no?
És un sector molt modern, però també pensem que venim de tradicions, no sé, els meus avis i així, el cadàver, el noi, no? I això és la tradició catalana. A Estats Units hi ha altres tradicions de raça, de gènere.
De gènere, sí.
I mira, molts països del món encara estan molt pitjors, no? No avancem, no? Perquè abans no ens deixaven ni fer la carrera de, m'entens? I jo tinc una neboda aquí a Barcelona que està estudiant enginyeria civil, que varen començar, està el segon any, varen començar unes quantes noies i ara en queden dos o tres a la classe el segon any. És que són unes carreres molt fortes, després d'entrar a les empreses és molt complicat perquè jo el que explico sempre és que no són empreses normals, no són empreses, sí que són empreses normals, però són empreses les número 1 del món, no? Google, Facebook, Amazon, apreten moltíssim i quan entres a dins, si vens de la universitat o de fer algunes pràctiques o així, no n'hi ha prou, no? I quan entres et pots sentir molt insegura, especialment si encara tens de 25 a 30 anys, apreten moltíssim, el ritme és molt fort, les hores, jo et parlo del silicon, no hi ha hores, vull dir, són moltes hores.
La renúncia és gran? És a dir, l'aposta, diguem-ne, per aquesta carrera professional obliga a renunciar pràcticament a la resta de coses de la vida personal?
Doncs si vols sí i si vols no. Si renuncies, no pujaràs. Si renuncies i t'ho agafes com un projecte de vida, no sé, has de mirar la Sheryl Sandberg o persones com jo o la Marissa Mayer, que el que fem és els dissabtes anem a parlar amb nenes amb nenes a escoles o anem a parlar amb universitaris o jo m'he passat 5 anys a Stanford estudiant com funcionen els homes i com funcionen les dones. Ja és com activisme, ja. No és que només tinguem aquestes feines, però ens ho agafem com sóc una persona que ha d'ajudar en aquest tema, no? I es converteix en... jo tinc 5
anys... És un motor de vida?
Evidentment, sí, ara ja sí, ja he fet la vida així, no? Espero tenir més anys per endavant, però vull dir, ja és com vius la vida, no? Ja parles a moltes escoles, a moltes nenes, a moltes dones, de què els hi passa, moltes hores d'escoltar també d'on estàs. Em demanen molt de consell, no? Què faries? Què he de fer? Cada dia 50 persones, no?
I quan els diu no us ha de fer por apostar per aquest tipus de vida, diguem-ne, amb el que implica de renúncia, però també amb el que implica de satisfacció, no? I de progressar, quina cara hi fan?
Normalment la gent que ve a parlar amb mi és que volen. No ve algú que vol ser un artista o algú que vol ser un cuiner. Venen les noies que volen fer carrera, que tenen l'ambició, que es troben valentes, que volen anar més. Ah, jo vull ser com tu. I els dic que per ser on t'he arribat jo, doncs que amb 31 anys cada setmana hauran de fer coses petites per anar arribant a estar on estic jo. Ho he fet jo, és possible, però és una vida molt diferent, em sembla, que de la majoria de les dones, no? Has de passar per enginyeria, has de passar per telecomunicacions, has de passar per estratègia, has de passar per moltes universitats i estar molt alerta, no?, de les oportunitats i tenir moltes connexions, estar molt involucrat en el món tècnic.
Has d'estar disposat o disposada a patir molt. Al final estàs entrant en competència directa en un món carregat de tradició i de masculinitat, segurament, no?
Sí, has d'estar molt preparat i has d'entendre per què. Perquè si no, al principi et fan posar molt nerviós i quan tens 25 anys, 30 anys, no acabes d'entendre com funcionen els homes, no? Perquè en aquest sector, en el sector tècnic, perquè ells estan molt i molt acostumats i ells són, a dalt de tot, el 98% o el 95%. Les reunions normalment sóc l'única dona o potser n'hi ha una altra, no? I l'altra dona potser és cap o una de les caps dels advocats, per dir-ho d'alguna manera, però dins del món dels equips de tecnologia o d'enginyeria no en som gaires.
Li va costar molt a l'Anna Navarro, en aquest món, guanyar-se el respecte de l'interlocutor, no? O sigui, la primera vegada, diguem-ne, que arribava, no? I tenia, escolti'm...
Encara costa.
És que és dona i té aquest càrrec,
encara
no?
Encara costa. Jo vaig a la Xina o al Japó i es pensen que sóc la secretària, no? I ara ja faig que el meu equip els truqui, que abans que arribi jo els diguin ella és la persona a dalt, no? I ara ja m'esperen amb el menjar que m'agrada, amb la beguda que m'agrada. S'ha d'explicar, dir no sóc jo, no? I comencem la reunió. I no em distric gaire. Ja veuen que vaig per feina.
Veritablement global és el títol d'aquest llibre, amb aquesta edició revisada, ara amb aquesta traducció feta al català. L'he fet especial il·lusió veure
moltíssima,
el llibre en català o no?
Moltíssima, sí. Aquest llibre va sortir, com has dit tu, el 2016, després el vaig tornar a escriure el 2021, perquè es va quedar anant darrere aquest llibre, jo l'he d'escriure un cop o dos cops l'any, i... Evidentment, del món de la globalització, sabia que l'he de traduir a molts d'idiomes. No? Tinc molt bons amics dels dies de filologia aquí a la Universitat de Barcelona que tenen l'editorial Hebreu, i ara fa un any estàvem sopant i així, mig en broma, em varen dir la primera traducció la farem nosaltres, no? I l'Hebreu és una editorial de poetes i d'escriptors preciosos. I els hi vaig dir, però això no té res a veure amb la poesia. Van dir, no, t'ho fem nosaltres. I ho han fet. I són els meus amics. Llavors em varen dir, i ho traduirem, qui vols que ho tradueixi. I la Núria Juera és una noia catalana que vaig conèixer a San Francisco, que ella hi vivia a San Francisco, que traduïa per Google, no? I vaig dir la Núria Juera. I entre els amics ho hem anat fent, no? Ha estat molt bé.
L'Anna Navarro feia aquesta referència als amics de filologia, dic tot això perquè ens estigui escoltant, de formació inicial, perquè de fet ha dit encara avui estudio, de formació inicial universitària.
Les dues primeres carreres, sí.
Van ser del món de la filologia. S'ha plantejat mai la vida com seria si hagués seguit el camí convencional del filòleg, la filòloga en aquest cas o no?
Això és molt bona pregunta. Quan estava a Filologia vaig anar a preguntar a una professora si hi havia una beca per anar als Estats Units. Jo ja em veia que tenia, no sé, no que tenia, però que volia sortir a veure altres països i viure altres països perquè ja estava estudiant entre Berlín i Barcelona. I vaig anar a una professora i li vaig dir a mi m'agradaria molt aplicar en aquesta beca per anar a Washington i em va dir... A tu no et veig als Estats Units, no?
Oh, va tenir vista, eh?
Sí, no, però molt ràpid m'ho va dir, eh? No sé si tenia... No sé quina visió tenia de mi, o no tenia zero visió de mi, evidentment, però em va com treure del seu despatx, no? I vaig pensar, doncs ara hi aniré. I... torna'm a preguntar la pregunta.
No, si sabia... Si alguna vegada, a la vida d'avui...
Si m'hagués quedat.
T'has fet el plantejament d'ostres, com seria la meva vida, no? Si havent estudiat filologia d'entrada, el meu camí hagués seguit el que un pot pensar més habitual o més del cliché del filòleg o la filòloga, no?
Jo em sembla que mai em hagués quedat com a filòloga, però la part de filologia encara la faig servir perquè ara entrenem la intel·ligència artificial, jo fa 20 anys que l'entreno, amb el corpus, amb les grans quantitats de contingut que hi ha arreu del món. No,
no li fa por, això de la intel·ligència artificial? Ara continuo amb el llibre, però ara que hi ha fet referència, li fa por la intel·ligència artificial?
No, gens, i fa 25 anys que hi treballo abans de que ens conegués.
Aquests dies n'hem parlat bastant al programa, perquè a més, amb l'arribada del mobile i que estan apareixent moltes qüestions vinculades a la intel·ligència artificial que surten, sí. I aquí ens estem entretenint tots bastant amb això del ChatGPT.
Sí, perquè és molt nou, sí.
Realment és molt nou o ens ha agafat per nou a nosaltres? És a dir, vostè que s'hi dedica, diguem-ne, que fa 20 anys que hi treballa, això del ChatGPT la fascina gaire o és bastant una anècdota?
És la culminació de tota la feina que fem al Silicon durant fa 20-25 anys, filòlegs, perquè el ChatGPT és tonto, el ChatGPT agafa el que s'ha escrit, agafa els escrits que estan publicats, no? Coses que estan al públic, i està molt ben codificat per anar a buscar les idees superràpid, no? Com el Google et troba...
Clar, però genera material propi.
Sí, tant. Sí, sí, està molt ben fet. Però ja era hora. Perquè nosaltres ja fèiem experiments de no codificar i ara et pot codificar. Tantes hores fent PowerPoints, no? O de fent escrits, o fent poemes, o qui era aquest senyor, pum, t'ho escriu, no? El que passa... la diferència serà que abans ens ho teníem que estudiar, ens ho teníem que currar. No sé, jo aquest llibre, no sé si ChatGPT el podria escriure, perquè són coneixements meus, que són patents i coses, idees meves, no? Ara està publicat aquest llibre, igual em pot publicar la següent versió, no ho sé.
No sé. I això no li fa por?
No. No, perquè jo sóc d'aquestes, que tot el dia està innovant, que les coses vagin canviant molt ràpid. Nosaltres vivim la innovació, no sé, potser tenim moltes i moltes patents de coses que la gent no veu. Ah, mira, funciona el mòbil, no? Però perquè que funcioni el mòbil, darrere hi ha moltíssima tecnologia, o que funcioni la tele o el servidor...
Ens arribarà com un tsunami, això de la intel·ligència artificial, als qui no estem en aquest món,
sí,
diguem-ne, i cada cop i volta ara ens ha arribat aquesta primera onada del ChatGPT. El que ve a darrere no som capaços de...
Però una cosa, la intel·ligència artificial ja hi és des de fa molts anys. El que passa que no s'entén. Si tu vas, per exemple, al traductor de Google, tot allò és intel·ligència artificial.
I el salt qualitatiu ara quin és, doncs?
Molt i molt bo, perquè jo he estat treballant 20 anys en la traducció mecànica, machine translation, que no donava els resultats que volíem, no? Per exemple, jo deia John Chambers is my boss, i em deien Juan Recámara es mi jefe, no? I llavors li codificaven que no li diguis que en John Chamber, que el nom s'ha de quedar així. Però llavors va sortir una cosa que es diu Neural Machine Learning, l'aprenentatge neural, que jo tinc patents d'això, que si agafes temes pots entrenar la intel·ligència artificial a que et doni la resposta a coses. I tot això va començar així.
El problema de vegades, el llenguatge és molt important, no li explicaré a vostè que és filòloga, no?
Sí.
La part d'entrenar implica que un dia ens pot guanyar.
Però és que ja ens està guanyant, no? Si, per exemple, ara a les universitats...
Ho dic perquè segurament això és el que fa més por. És a dir, molta gent, no? La gran por en relació amb la intel·ligència artificial és a que ens superi o a veure'ns superats, no?
Jo me'n recordo acabar a la Universitat de Barcelona que ens varen dir, heu de fer el treball de fi d'any amb un ordinador. I jo no en tenia d'ordinador. Tenia una cosina que tenia una màquina
d'escriure, no?
D'aquelles elèctriques que veies per sobre la finestreta. Quan vaig acabar l'examen final, la tesis final del cinquè curs, li vaig dir a la meva cosina, jo mai de la vida tocaré un ordinador. Mai. Em va fer una por impressionant, no? I després els he obert 2 milions de vegades. Són aquestes coses, t'arriba l'ordinador, t'arriba el mòbil, són uns punts molt forts en les nostres vides, però bé, els mòbils els pots deixar, però ens ha acabat consumint bastant. Sí.
No, és que m'ha semblat interessant d'entrar-hi, perquè aquests dies n'hem parlat molt. A veure, tenim el llibre. El llibre es diu Veritablement Global. Aquest llibre jo pràcticament l'he de reescriure un cop l'any, no? Perquè les coses canvien i canvien molt de pressa. Aquests darrers 3 anys el món ha sigut sacsejat per la pandèmia. Hi ha qui diu que la pandèmia ha acabat amb la globalització, que ja no té sentit parlar de la globalització post-pandèmia. No hi està d'acord?
No. Per què? Més que mai, no? No volem que hipersurti el món? No, això, no sé qui ho diu, això. evidentment que ha d'haver-hi un balanç.
Que cal reescalar l'economia, que cal reescalar el món, que els riscos inherents, no, aquesta economia globalitzada són molt... És a dir, al final es va veure amb la pandèmia, és a dir, va fallar tot, no? I com va fallar tot el sistema econòmic, no? Perquè estava tot tan intercomunicat, interconnectat, interdependent, que res era capaç de funcionar autònomament. Bé, en el món de l'automòbil, per exemple, encara en tenim les conseqüències, no? Per exemple.
Bé, suposo... Al món hi ha tantes i tantes coses, la pregunta és molt gran, no? Jo, no sé, veig que a la botiga de l'Apple els està anant molt bé, no? O que veig botigues de moda que són franceses que estan aquí. No crec que la globalització pari.
Què vol dir ser global a dia d'avui? És a dir, aquest concepte global, el món de l'empresa, que és el que expliques tu, no? Com aconseguir que una empresa, en aquest, no? A través de la teva visió que hi ha en aquest llibre, de com una empresa pot aconseguir ser global, no? Què és ser global avui?
Aquest llibre el vaig escriure perquè les empreses no saben com ser globals. O moltes empreses volen o saben o ho són, però volen ser més, no? I com que he passat per diverses empreses, doncs vaig pensar, escriuré perquè la gent que sigui un cap de globalització, que sigui un cap de màrqueting, un cap d'enginyeria, un cap d'estratègia, puguin pensar com ajudar millor a l'empresa, com funcionen els altres departaments a dins de l'empresa perquè vagin més ben coordinats, perquè siguin més ben aquí, perquè tinguin les idees més clares a quins països sí, a quins països no, coses que han d'anar alerta per entrar a Itàlia o per entrar al Japó, no? Això és aquest.
Clar, perquè hi ha una de les coses que expliques en el llibre és que tu pots voler ser global i que el teu objectiu ha de ser poder ser global, però també has d'entendre que la teva empresa s'ha d'acabar adaptant allà on vol entrar, no? I que si tu, no sé, ara parlaves del Japó o d'Itàlia, no? Que si una empresa nord-americana o espanyola es vol instal·lar al Japó, hi haurà una sèrie de coses de l'empresa que hauran de canviar, no?
Moltíssimes.
I que l'empresa seguirà sent l'empresa, però que no tindrà res a veure tenir una seu a Barcelona que una seu a Roma, que una seu a Tòquio, no?, per exemple.
És això el llibre, és el que explica el llibre, com des de dalt els executius han de fer aquestes decisions, no? Hi ha executius com a Google o Facebook o LinkedIn que ho tenen molt clar, que volen estar a tot arreu. No totes les empreses volen estar a tot arreu, hi ha empreses que volen estar a 3 o 4 països i van amb molta cura, no? Jo, per exemple, treballo molt en Ferrovial. Ferrovial sap exactament a quins països vol estar. Han fet moltes proves d'entrar a molts països, han sortit de molts països i és de molt intel·ligent entrar i sortir també, eh? I fallar, però fallar ràpid, i llavors concentrar-se on veus que la teva empresa té la capacitat de tenir èxit, perquè no es pot tenir èxit a tot arreu. Ara ho veiem amb Google, no? Que al Google hi ha hagut moltes queixes de que no surten els resultats en català, primer i així. Has de tenir uns equips molt i molt potents per estar a tants i tants de països. Nosaltres, a l'empresa on te porto jo ara, estem a 150 països, no? Tenim 150 oficines? No. No? Podem contestar tot de 150 països? No. Llavors, però ens van comprant des de 150 països i la plataforma es va instal·lant a 150 països. Però com a executius hem de dir on obrirem les oficines, quins idiomes tindrem per contestar el telèfon, quines pàgines web farem en quins idiomes, quins preus posarem. Tot això s'ha d'estudiar molt bé, s'ha de ser molt estratègic perquè pot portar l'empresa cap avall també.
És fàcil construir una identitat d'empresa quan l'empresa es fa global i s'adapta allà on va?
No, és molt complicat i molt difícil. I la gent que té el meu càrrec o gent que en els meus equips i així, som gent amb moltíssima paciència, moltíssima diplomàcia, gent que ha viscut a 2 o 3 països, perquè si només has viscut a un país i no has treballat en un altre, no has fet un esforç gran en un altre país, no saps com fer-ho. Igual ho vols fer, però faries masses errors, no? I en els equips, una persona em preguntava, qui hi ha en el teu equip, no? Dic, doncs gent d'Amazon, gent de Google, gent que ha entrat a 100, 150 països i que que han tingut que anar a obrir oficines o que han tingut que codificar alguna cosa perquè surti globalment des d'Amazon, des de Google, des de Microsoft. És gent d'aquest perfil.
La mentalitat catalana,
sí,
és compatible amb concebre empreses globals?
Sí, ja n'hi ha, no?, d'empreses catalanes.
Però molt poques.
Molt poques, però molt bones. Jo, per exemple, vaig estar estudiant Fluidra, una mica, que tenen el 90% del mercat, 90% del mercat de les piscines, no?
I... O Ipra, no?, que feia referència ara, per
Ipra,
exemple.
Ipra, Deulot, sí, sí, i Grífols, i sí que n'hi ha, no? Moltes i moltes no, però la Caixa, no? No sé, i ho fan de maneres diferents, però és possible. Els models de dins, o Fruit Ràbic, que conec una amiga meva, és la CEO de Fruit Ràbic, que surten a tot arreu. Jo a vegades estic a Califòrnia menjant coses de Fruit Ràbic, i dic, ostres, perquè els hi han portat les ametlles de Califòrnia a Catalunya i les tornen a portar a Califòrnia, que no es poden quedar aquí. Però sí, això és el món de la globalització i els catalans, evidentment, hi ha gent supertrempada que està molts països.
La mentalitat nord-americana, ara ho dèiem, no? Vull dir, amb 23 anys vas anar cap allà. La mentalitat nord-americana és molt més fàcil, és molt més procliu a concebre les empreses així? Vull dir, perquè n'hi ha molta de multinacional nord-americana, no?
Hi ha més pràctica, sí. És més, jo et parlo molt del Silicon, o de North Carolina, o de Nova York, o de Seattle, que hi ha els hubs aquests, a Austin, a Texas. La gent ho entén molt bé, perquè hem canviat molt d'empreses. Hem tingut uns profes bestials, no? Has vist les decisions, has tingut que sortir...
Ja, però això, que ho explica, no?, i que parla, Navarro, ha sigut un valor... Aquí, encara avui, a les entrevistes de feina, persones que han canviat molt de feina, el primer que els pregunten és, i vostè per què canvia tant de feina? No? Com una recança, no? A dir,
no,
ostres...
No. Doncs, anunci públic. Canviar de feina va molt bé, perquè veus... Nosaltres, les persones que han canviat de feina amb èxit, vol dir que s'han pogut introduir a una altra empresa, que és una qualitat superbona, que han sabut entrevistar-se i ho han pogut fer, que han vist models diferents de fer qualsevol cosa, i això està molt bé, que segurament són bons en jugar amb diferents equips i no sempre amb el mateix equip, o sigui, es veu d'una manera molt i molt diferent. Jo ho sé perquè els meus germans, el meu pare sempre 30 anys, 40 anys a la mateixa feina, que està molt bé, que està molt i molt bé. Però per innovar has de sortir, has de veure, has d'aprendre, has de ser millor. I no seràs el millor si et quedes sempre allà mateix. És la mentalitat del Silicon. Ara, no ens agrada tampoc gent que ha saltat cada any. No, has de fer una rotació important de 4, 5, 6 anys, 10 anys, i a vegades un any vas canviant. Perquè a vegades entres en una tecnològica i dius, ui, aquí he de sortir ràpidament, no? No t'agrada els valors dels executius o coses que estàs veient, surts.
Quants dies queden encara per Catalunya?
Fins diumenge.
Fins diumenge?
Fins diumenge, sí.
Tot serà feina?
No. Tinc sopars d'amics. Ahir al vespre vaig fer un sopar amb uns amics. Aquesta tarda vaig a Girona, vaig a presentar el llibre a Girona, i em sembla que més que una presentació serà d'abraçades de molts amics.
S'aprèn quan sobta per l'estil de vida que ha tingut vostè? S'aprèn a trobar l'estona per un mateix, també?
És clar que sí. Jo vaig a córrer, tinc amics, anem a sopar, mirem pel·lícules, anem de viatge, és clar que sí.
Ha sigut un plaer, moltíssimes gràcies per aquesta estona.
Merci.
Que sigui un èxit aquesta edició en català, també, del llibre. I quan vulgui pot tornar, serà un plaer escoltar-la.
Moltíssimes gràcies. Merci.
Que vagi molt i molt bé.
Molt bé.
Un plaer i molta sort.
Moltes gràcies.
Com fins ara. L'Anna Navarro és la que acaba de reeditar el seu llibre Veritablement Global, que ha aparegut en català, primera edició en català d'aquest llibre, que és una obra ja absolutament de referència des que es va publicar l'any 2016 i que avui l'Anna Navarro ha tingut la gentilesa de venir-nos a explicar aquí a Ràdio Estel. Farem una pausa breu per la publicitat i obrim el temps de tertúlia.
Ràdio Estel.